Darrere una estesa de papers hi ha Carme Gasulla. Darrere, darrere no, però un petit, gairebé un petit bodegó, eh? Tenim de paper sobre la taula. Carme Gasulla, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Hem de suposar que alguns dels temes que ara per ara us preocupen i que teniu sobre la taula, eh? En tot aquest paperam.
Són notes que, són notes. Que prenc normalment per fer reflexions. A mi m'agrada molt escriure i normalment doncs, m'acostumo a acompanyar de, d'aquestes dades, aquestes notes.
Segur que alguns dels temes els posarem sobre la taula. Comencem, però, a punt que va deixar Nacho Rubí en la seva conversa, quan va fer referència a que, i ens sembla que ningú li ve de nou, que el vincle, la relació entre el regidor de Fets per Sitges, el portaveu de Fets per Sitges i la portaveu de Versa en Comú Podem, Carme Gasulla, ha estat sempre molt bona, molt, molt de confiança. I ell ens feia valer que en aquest moment, diguem-ne, de crisi, quan va exposar o va posar a disposició el seu càrrec a l'alcaldessa Aurora Carbonell, amb la persona en qui més va parlar d'aquesta situació va ser Carme Gasulla. Com vau viure allò?
Ho vam viure doncs, també amb tota la intensitat d'aquests darrers mesos i amb una certa tristor, no? Perquè estem parlant de persones, estem parlant de famílies, estem parlant de situacions que afecten més enllà de la política i, òbviament, per mi va ser doncs, una pena, no? que l'Ignasi presentés la seva renúncia. Entre altres coses, perquè crec que com a regidor en el govern ha fet una feina extraordinària i, a més, penso que ha estat molt generós, tant ell com el seu partit, no? presentar després d'aquesta renúncia que continua el pacte que té amb el govern i continua treballant per Sitges, jo crec que això és un acte de generositat que no tothom està disposat a fer.
L'haguéssiu mantingut?
Nosaltres el que sempre hem defensat com a partit i defensarem, sigui qui sigui la situació, és la presumpció d'innocència per tothom. Per tant, el que fem un cop l'Ignasi presenta doncs, la seva renúncia a respectar doncs, el seu posicionament, no? I intentar continuar treballant plegats fora del govern i amb això doncs, ens trobarem sempre. De fet, moltes de les peticions i de les demandes que tenim en el pacte a través del seu grup, de Fets per Sitges, nosaltres les incorporarem en el pressupost del 2024 i continuarem treballant plegats perquè considerem que més enllà de les situacions personals hi ha una necessitat de fer polítiques pel nostre poble i que m'agradaria que tothom, i m'agradaria de manera molt, molt clara que tothom entengués que això és la política, la política útil, més enllà del ser constantment la part autorreferencial, no? La política útil ha d'estar present més enllà del que pugui manar tota aquesta autorreferencialitat que fa en molts partits. No, a l'oposició, no tots, eh? I per això jo agraeixo molt la seva generositat, tant la d'ell com la del seu partit.
Us plantejo una reflexió, tot i que esteu, òbviament, a les antípodes de Vox, però el regidor José Antonio Gelabert ens deixava una reflexió sobre la presumpció d'innocència, a la qual fèieu valer, i assenyalava, bé, no és Nacho Rubí l'única persona en el govern que d'alguna manera està cridada i està dins el cas de la taula del tercer sector i, en canvi, entenia Gelabert que s'ha obrat amb Rubí d'una forma diferent a la que es pot haver obrat amb persones del govern.
Jo el que va dir el senyor Gelabert doncs ho respecto com respecto qualsevol consideració. Són decisions personals i que cadascú ha d'assumir les decisions que prengui més enllà d'això. I continuo dient que nosaltres defensem per tothom la presumpció d'innocència. És més, el que volem com a partit és que tot acabi bé per tothom i que tothom surti ben lliurat d'aquesta situació. I ho desitgem de veritat. I ho diem amb un posicionament que crec que és molt clar, perquè el nostre partit a l'oposició ha estat molt exigent en demanar explicacions de tota mena i en fer valer doncs, la nostra fiscalització de l'acció de govern quan estàvem a l'oposició. I vull recordar que nosaltres vam crear per primer cop aquesta comissió especial sobre un tema urbanístic, precisament per treballar amb la millora del funcionament de la casa. Però més enllà d'això, el que volem és que tothom surti ben parat d'aquesta situació. És a dir, nosaltres podem fiscalitzar tot el que calgui, però el que volem és que tot acabi bé, perquè és el millor que pot passar per Sitges i per la institució.
Per tant, fent valer la presumpció d'innocència, que és estar fàcil dir-li a Nacho Rubí, queda't perquè confiem en tu.
Insisteixo que el que va passar ara farà un mes aproximadament, doncs ha passat, estem en una altra pantalla, continuem defensant la presumpció d'innocència de l'Ignasi Rubí fora de govern, i més enllà d'això, el que toca ara és continuar treballant per Sitges, estiguem on estiguem, estigui on estigui el senyor Rubí.
Està costant?
Està costant tot, perquè estem treballant en una situació complicada i no ho està posant fàcil algun membre de l'oposició, però estem treballant amb moltíssima il·lusió, amb moltíssima força, presentant projectes per Sitges en el pressupost del 2024 que són engrescadors, perquè si alguna cosa tenim com a polítics, almenys els que jo m'envolto, és aquesta capacitat de resiliència, no? De sobreviure a situacions molt complexes, i a mi m'il·lusiona els projectes que volem tirar endavant, no? Estem parlant d'una nova biblioteca, estem parlant d'una nova estació d'autobusos, d'un nou pavelló esportiu, estem parlant d'una política que serà amb inversions, amb projectes de present i de futur il·lusionant, i per tant això ens crea aquesta contrapartida davant d'un context complicat, davant de situacions difícils. El que toca és precisament sobreposar-se i fer acció de govern, il·lusionar la gent i sobretot estar al costat del nostre poble, que és el que ens demanen com a representants polítics.
Faig una derivada aquí. Se sap data del ple dels pressupostos?
En principi hauria de ser el ple ordinari de finals del 31 de gener, i amb això estem treballant, és a dir, amb aquestes dates estem treballant. Insisteixo amb unes propostes que jo crec que il·lusionaran i molt a la nostra gent, perquè és un pressupost que ajudarà moltíssima gent, però sobretot a generar present i futur i molta il·lusió.
En el seu discurs de cap d'any a les xarxes, l'alcaldessa assenyalava que la prioritat de Sitges, una de les màximes prioritats, en qualsevol cas va ser la que va deixar en veu alta, era el canvi climàtic. Ho creieu així?
És una de les prioritats, òbviament, i ho ha de ser, i de fet el pressupost així ho demostra, i acompanyat, evidentment, de polítiques socials i polítiques d'habitatges, perquè són les tres grans potes de l'acció de govern: les polítiques de caire social, les polítiques d'habitatge i, òbviament, les polítiques de medi ambient. Jo crec que per primera vegada tindrem un pressupost que en aquest sentit serà un referent en polítiques mediambientals. Tenim projectes sobre instal·lació de plaques fotovoltaiques al pavelló, que generaran més de 100 quilowatts, a l'escola Maria Ussó, amb tres cobertes amb plaques fotovoltaiques, més dues cobertes verdes, un estacionament de bicis elèctriques a la zona de l'estació. És a dir, tenim tot un seguit d'accions de caire mediambiental que evidentment donen aquesta perspectiva de que ens enfrontem amb una situació d'emergència climàtica, amb unes polítiques que responen a aquesta situació i amb una aposta que és molt clara i que no té marxa enrere. I les emergències que tenim com a poble van en aquesta línia, i per tant polítiques socials, polítiques mediambientals i polítiques d'habitatge, que són les grans demandes que té el nostre poble.
Anem per una d'elles, perquè fa poc l'Ajuntament també va publicar les dades de les estacions de recàrrega de vehicles elèctrics i també quantificant, no sabem quines fórmules s'utilitzen amb això, en què s'ha estalviat una emissió a l'aire de gairebé 190.000 quilos de CO2 a partir de l'utilització dels vehicles elèctrics. 2.082 usuaris han desenvolupat 15.530 càrregues. No sabíem pas que hi hagués tants usuaris de vehicles elèctrics.
És impressionant, i això, per una banda, diu molt de la realitat que tenim a Sitges, de que hi ha una necessitat d'implementar carregadors de vehicles elèctrics, que estem amb això, en aquests moments tenim 10 punts de càrregues de vehicles elèctrics, la qual cosa ens dona una mica sortida a tot el que estem dient. Hem regulat ja l'ús dels carregadors elèctrics, amb el sentit de que seran carregadors amb una, diguéssim, amb una ordenança específica per tal, òbviament.
Ara us demanarem que ens expliqueu una miqueta això de l'ordenança per tots aquells que diuen, bé, és clar, és que fins ara carregar el cotxe estat gratuït, diguem-ne, ha estat a càrrec de tothom, ha estat a càrrec de l'erari públic a partir d'ara a veure què es planteja.
I en aquesta línia també m'agradaria ressaltar que no fa gaire, fa aproximadament un mes, Sitges va rebre la certificació ISO en relació a la petjada de carboni. Això no està a l'abast de tothom, Vicenç. Ho dic perquè demostra que estem treballant en una línia fantàstica d'abaixar la petjada de carboni i els vehicles elèctrics, igual que la zona de baixes emissions, van en aquesta línia. Aquesta certificació ISO, t'asseguro que tenen, hi ha molt pocs ajuntaments que la tinguin, i Sitges la té des de fa un mes. Els carregadors elèctrics, igual que la implantació de les plaques fotovoltaiques, van en la línia del que és la transició energètica, és a dir, la desaparició d'energies que no siguin sostenibles. I una mica el repte que tenim és abaixar al màxim, i el repte el tenim molt marcat pel pacte d'alcaldes i alcaldesses, tot el que sigui la petjada de carboni i la eliminació de les energies fòssils, amb la implantació no només de plaques fotovoltaiques, sinó també dels jardins sostenibles, de tots aquells parcs climàtics que ens ajudin també a enfrontar-nos a aquestes onades de calor que ens arribaran cada vegada més a partir de l'any que ve. I clar, el fet de que s'utilitzin tant aquests carregadors, estem parlant d'una quantitat important, ens diu que ja hi ha una mentalitat cap a aquesta línia. Igual que, com deia abans, com la implantació de la zona de baixes emissions. Per tant, estem amb un camí que hem de recórrer plegats, però estem aplicant unes polítiques, jo crec que extraordinàriament pràctiques i que seran un referent a molts llocs, segur.
Què ha de marcar aquesta ordenança de càrrega de vehicles elèctrics i, sobretot, quin cost ha de tenir per l'usuari carregar un vehicle elèctric, i si a l'Ajuntament li consta que hi hagi hagut una certa, com ho diríem això, una certa picaresca també en l'utilització dels carregadors. Allò tipus, deixo el cotxe aquí i que s'espavili qui vulgui, jo ja tornaré.
A vegades quan comences a implantar aquesta mena de projectes et pots trobar, diguéssim, en situacions que no estan previstes, no? I el que fa l'ordenança és regular-les. Aquesta regulació el que fa és donar una mica resposta a aquesta necessitat de conscienciació que els carregadors elèctrics són carregadors públics i que, per tant, s'han de mantenir i els hem de pagar entre tots, però els hem de conservar també entre tots. I no pot ser un aparcament infinit ni un carregador infinit pels usuaris. La major part dels usuaris fan servir correctament els carregadors, però sempre hi ha una excepció a tot arreu. Això no vol dir que penalitzem. El que estem fent és aquesta transició, acompanyant de manera pedagògica i de manera, diguéssim, instructiva de com s'han d'utilitzar aquests carregadors, i el que fa l'ordenança és regular-ho, Igual que passa amb les plaques fotovoltaiques. És a dir, són situacions novedoses, ens enfrontem amb una realitat nova i que, per tant, el que necessitem és regular-la. I no volem penalitzar ningú. Al contrari, el que volem és educar en l'ús responsable d'aquestes eines que l'Ajuntament posa a disposició i que, òbviament, necessiten d'una regularització per tal de que no hi hagi un ús, com diu el seu nom, irregular.
Entenc, per tant, hi haurà una limitació temporal d'ús?
Hi haurà una limitació...
És a dir, ens imaginem que jo tinc un cotxe elèctric, sí, i per utilitzar els carregadors a partir de l'aplicació de l'ordenança, sí, què necessitaré?
Ara ja hi ha una limitació temporal,
D'acord.
Sí. I a part s'haurà de fer un pagament d'aquest servei, com passa amb la zona blava. I que això servirà per mantenir un bon servei, com passa amb la majoria de serveis públics, que no poden ser gratuïts i ja està, sinó que s'han de mantenir en bones condicions. És a dir, no pretén res més que fer un servei eficient i que arribi a tothom de la millor manera possible.
Entenem que és una empresa la que gestiona tot el que són aquests,
sí,
carregadors.
Exacte, és una empresa la que ho gestiona i el que estem fent, a més, és nosaltres fer també la fiscalització d'aquesta gestió, òbviament.
Sobre la zona de baixes emissions, i en aquest cas, òbviament, parlem amb Carme Gasulla en virtut de ser la regidora d'Acció Ambiental i Transició Ecològica, però aquí, òbviament, intervendrien altres regidories que tenen relació amb tot el que fa referència a l'ordenació del trànsit. Per un dels temes d'aquests darrers dies, aquesta relació, aquest vincle que hi ha d'haver entre la possibilitat de descongestionar el centre del trànsit i les seves conseqüències, però a la vegada no deixar, d'alguna manera, en una certa situació de vulnerabilitat, aquelles persones que necessiten accedir a determinats llocs i anar a determinats llocs i, per tant, que arribin a la porta de casa seva determinats serveis. Això com s'aconsegueix?
s'aconsegueix contemplant totes aquestes situacions. Ho dic perquè la implantació de la zona de baixes emissions forma part d'aquest pla de millora de qualitat de l'aire del 2022, l'anomenat PEMUS, i el que fa és precisament el que deia abans, és a dir, la transició ecològica, com el seu nom indica, no pretén ser punitiva, sinó pretén ser educativa i contemplant totes les situacions com les que has explicat, és a dir, per exemple, les sortides de vehicles, dels vehicles, insisteixo, que no tenen aquesta certificació de baixa emissió, no de tots els vehicles, ho dic perquè això també ha de quedar molt clar. Estem parlant de vehicles sanitaris, estem parlant de situacions personals que, òbviament, necessiten ser contemplades com una excepció. És a dir, si alguna cosa tindrà aquesta implantació de la zona de baixes emissions és que atendrà totes les necessitats de tothom.
Us ho pregunto perquè els que viuen al rovell de l'ou poden pensar, escolta, és que ja tenim un munt de restriccions i ara ens ve la zona de baixes emissions i vés a saber si hi afegirem més restriccions a les que ja tenim i ens posen a vegades la vida complicada.
Intentarem que la vida no sigui complicada per ningú, des de la conscienciació de que els vehicles han d'anar amb la línia del que tenim a la situació del canvi climàtic, amb l'emergència climàtica. Insisteixo que només afecten amb aquells vehicles que no tenen el certificat de baixes emissions i que, per tant, nosaltres el que volem implantar és una ordenança que reguli tot això. I estem treballant.
Això voldrà dir, d'alguna manera, que transportistes, empreses de transport canviïn els seu tipus de vehicle?
Home, a veure, és que al final ja no serà una qüestió de Sitges, sinó una qüestió gairebé obligada per la Direcció General de Trànsit, però més enllà d'això, tot el que és el transport, tot el que és la mobilitat obligada per diferents casuístiques, tot això estarà contemplat. Per tant, des d'aquí transmeto un missatge de calma i tranquil·litat que no serà una restricció absoluta, al contrari, estem contemplant totes les opcions per tant de que ningú se senti desatès, al contrari.
Què significa tenir una zona de baixes emissions quan sobre la taula hi ha també doncs, aquell marc legal que obliga municipis de més de 50.000 habitants, però no els de menys de 50.000 habitants. Com es pot fer valer les virtuts d'una zona de baixes emissions?
En funció de que, com deia abans, és un govern que aposta clarament per polítiques de resposta al que és l'emergència climàtica i, per tant, és una aposta política. I així ho vaig dir en el ple, ho he dit diverses vegades, és una aposta política, clarament, en defensa del que nosaltres creiem que ha de ser la mobilitat sostenible. I, per tant, és un posicionament polític que volem implantar sense penalitzar ningú, però també ensenyant que el camí que ens toca viure és aquest. Entre altres coses, perquè els efectes que creen les emissions dels vehicles són molt greus. És a dir, les emissions de CO2 ens afecten no només amb la qüestió de mobilitat, sinó en l'àmbit de la salut, en l'àmbit de les pujades de temperatura vers a les onades de calor. Per tant, hem de caminar mica en mica cap a una mobilitat que vagi en sentit del que estem vivint en els temps actuals.
Anem per dos àmbits que no ens movem, de l'àmbit de l'acció ambiental, dos de concrets. Un, perquè tothom ens entengui, aquesta comissió vinculada amb l'arbrat, amb el verd de Sitges, i un altre, òbviament, tot el que són les taules de treball vinculades al que és el litoral i el futur del litoral i les maneres de poder protegir el litoral. Anem per la primera d'elles. L'arbrat, que és, entre altres coses, un altre dels motius de rum-rum i de discutides generals entre veïns, ajuntaments, sobre la seva gestió, etc etc. Hi ha un cert criteri ja a partir de les primeres reunions que hi ha hagut sobre com gestionar el, diguem-ne, verd a Sitges?
Criteri, a veure, la primera taula de treball la vam fer aproximadament fa un mes i mig, ara d'aquí una setmana aproximadament tindrem la segona, molt interessant, la veritat és que escoltar els que en saben doncs és un plaer, i ho dic de manera molt, molt sincera, perquè penso que llavors veus una mica per on hem d'anar, no? I llavors la diversitat d'opinions forma part d'una taula, i sobretot el que nosaltres volem implantar per sobre de tot, no dic que no estigués implantat abans, és el diàleg diàleg, diàleg, diàleg amb diversitat de posicionaments, que crec que és la manera d'en sortir-nos. La taula d'Albert Urbà, doncs, entre altres coses, ja va plantejar la necessitat de fer un pla director de l'arbrat a Sitges. Per què? Doncs perquè tenim aquesta necessitat de saber què tenim i què necessitem. I a partir d'aquestes eines hem d'instaurar, doncs, sistemes de poda calendaritzats, establir quines són les espècies més sostenibles des del punt de vista de rec i de manteniment, però també de generació d'ombres, donat que estem vivint en una situació de màxima sequera i també, de, com deia anteriorment, de pujades de temperatura extremes. I això ja ho estem implantant, per exemple, amb aquest jardí sostenible, amb aquesta prova pilot que hem fet amb el parterre a la zona del passeig marítim, que crec que serà un exemple i un model a seguir. I a més, jo aprofito per dir, ho deixo caure aquí, que ha estat un projecte pilot subvencionat, és a dir, a Sitges no li ha costat ni un euro.
Faig un parèntesi aquí. S'ha de veure més
florit,
més ufanós, això,
sí,
eh?
Sí, clar, s'acaba...
Us ho pregunto perquè qui passi per...
Us
ho pregunto perquè qui passi per davant i oh, mare sí, de Déu, clar. Això és el... Això s'ha de veure més ufanós,
s'ha de veure
millor.
Totes les plantes creixen, és a dir, no podem veure en aquests moments com quedarà aquest jardí sostenible fins a l'abril, aproximadament, març-abril.
D'acord, és a dir, que la valoració s'ha de fer
posteriori.
A la primavera. Eh?
Jo he vist la projecció, diguéssim, virtual de com quedarà, i la veritat per mi és il·lusionant, és aquests projectes que com a regidora doncs, et fa, doncs, s'alibera, no? Perquè dius, ostres, jo crec que fem un canvi de paradigma vinculat amb la gespa i amb els parterres que tenim a molts llocs, que és important, i sobretot perquè anem en una línia també del que seran, per exemple, les cobertes verdes, és a dir, per què volem el verd? El verd el volem no només per una qüestió purament decorativa, sinó perquè es genera baixades de temperatura i sobretot perquè genera també un estalvi d'energia, i al final estalvi d'energia i estalvi d'aigua, que és el que ens demana també els temps que estem vivint de sequera extrema.
No? Anem a agafar-nos una miqueta, no sé si el tòpic o no. L'Ajuntament està tenint més fama de tallar que no pas de replantar?
Ostres, és una pregunta una mica complicada. A veure, jo sóc del parer de que quan es fa i així ho estem plantejant des de govern, quan es fa una tala pel que sigui i les que estan justificades, entre cometes, per qüestions de seguretat, s'ha de replantar. I estem amb això. Això es va passar amb l'escola de música, doncs, que s'han de fer doncs, una tala de tot un seguit de pins, però hem demanat a canvi, com a grup que pertany al govern, que es faci replantar doncs, una replantació d'altres arbres. Per tant, hem d'anar compensant.
Era un dels vostres posicionaments molt ferms quan estàveu a l'oposició.
Ja els mantenim, si no hem canviat de posicionament al respecte, i per tant, ara que estem governant, el que demanem és replantar.
Fèieu valer que l'Ajuntament semblava que anés amb una motosserra pel món, no?
Estem treballant amb això, eh? Aleshores, bueno, això que et deia, no? El que hem de fer és replantar, no talar perquè sí, sinó quan es fa, doncs s'ha de replantar.
Segona qüestió a partir d'aquí. I és en genèric, en molt genèric, i a partir de les converses amb els professionals de la matèria. Sitges necessita més verd?
Necessita més verd.
Necessita més verd.
Sí, ja ho crec. Necessita més verd i sobretot necessita un altre tipus de vegetació. Tot i que s'ha fet molt bona feina, també et dic. Per exemple, sorprenentment, o no, és a dir, el fet que el decret de sequera no ens permetés fer el rec de molts jardins, l'estat de molts jardins a Sitges i de molts parcs, déu-n'hi-do, després de l'estiu, com s'ha quedat, És a dir, que hem tingut una situació extrema i hem pogut mantenir una certa estabilitat, Però és evident que necessitem més verd pel que deia anteriorment, perquè ja està demostrat que la diferència de temperatura entre una zona urbana i una zona periurbana en ple estiu pot arribar a ser de fins a 10 graus. Per tant, això vol dir que el verd és molt beneficiós, tant en l'àmbit de la baixada de temperatura com en l'àmbit de salut i sobretot perquè genera, com deia, doncs un estalvi energètic molt important. I per això hem de començar a canviar els paradigmes. I la taula d'Albert Urbà va en aquesta línia. I a banda d'això, també estem treballant perquè tot això al nostre ajuntament li costi zero. Estem treballant amb diferents projectes subvencionats per la Diputació de Barcelona per tal de donar resposta doncs, a la necessitat d'un pla director, a la necessitat d'un pla d'arbrat, etc. És a dir, intentem que la sostenibilitat no només sigui una sostenibilitat a l'àmbit del verd, sinó també una sostenibilitat econòmica. És a dir, que això, que a vegades és un mantra que sentim massa sovint, que la sostenibilitat és molt cara, doncs intentem que això no sigui així. Entre altres coses, perquè la Diputació de Barcelona va exactament en la mateixa línia política. I compartim, per molts motius, entre altres, perquè també estem governant la Diputació de Barcelona, compartim polítiques i compartim projectes. I ens crea doncs, aquesta comoditat de compartir una visió molt semblant amb eines i amb recursos, que això és important.
Anem en l'àmbit del litoral. Hi ha la taula de protecció del litoral, aquesta taula també constituïda fa poc i que plega a persones vinculades a diferents àmbits relacionats, sobretot amb les nostres platges. Balanç fins ara.
Molt positiu, ho haig de dir. És a dir, no era una taula fàcil perquè és un tema molt punyent i...
Que hi ha hagut crits i soroll en algun moment?
Sí, clar, evidentment, però això és el diàleg, Vicenç, i és fantàstic que puguem parlar... i arribar a consensos i arribar a posicionament, no posicionament, sinó arribar a conclusions i sobretot que el que deia abans, diàleg, diàleg i diàleg. I escoltar també els que en saben sobre això, doncs és interessant. T'haig de dir que clar que hi ha hagut en alguns moments tensos, però el fet de que continuï aquesta taula vigent per mi ja és un èxit. No? I agraeixo molt en aquest sentit com han estat capaços els seus components de redreçar discussions complicades.
Què es comença a definir? Si és que es comença a definir alguna cosa que pugui servir per... No sé, dir-li a la ciutadania, ara s'està així, però es vol començar per aquí o es vol seguir per allà, més enllà de que la draga no sigui definitivament una opció que es plantegi, però sí que es plantegi una opció per aprofitar tot el que és el munt de sorra que queda a la bocana d'Aiguadols.
Mira, el que es planteja de les conclusions, tampoc vull entrar massa en el detall perquè ho estem parlant a govern i no vull entrar encara en matèria concreta, però sí, una de les coses que es va plantejar, que tothom estava d'acord, és que tenim, per una banda, doncs unes...
Tothom en el sentit dels
membres de la taula.
Dels membres de la taula.
Sí, és a dir, que hi havia, diguem-ne, jo crec que un posicionament comú, que la portada de sorra, l'aportació de sorra, no és la solució definitiva, que qualsevol cas pot ser una solució puntual i emergent, i que hem de treballar amb solucions a més a mig i llarg termini, per una banda. Per l'altra, que les derivades del canvi climàtic estan generant problemes en algunes platges importants i que, per tant, hem de començar a prendre decisions al respecte.
Especialment en quines platges?
Parlo sobretot la que representa en aquests moments una situació més complexa, que és la de la Bassa Rodona.
D'acord. Aquesta és la platja més vulnerable a hores d'ara?
Sí.
Sí.
Segons el que diuen
els
experts, és la més vulnerable. Per una altra banda, que tots estem d'acord que és un bé patrimonial de Sitges, però sobretot del nostre medi ambient, i que per tant hem de treballar en accions que no malmetin el medi ambient. I això és un acord que es va arribar a aquesta taula, és a dir, és un posicionament que es va arribar a aquesta taula. I és una cosa que, la veritat, a mi em va deixar molt tranquil·la, perquè crec que tots estem treballant en una línia molt semblant. Per una altra banda, entendre que qualsevol acció ha d'estar plenament consensuada i que més enllà del que és una taula de caire consultiva, al final doncs, s'haurà de prendre decisions de caire polític. No? I per una altra banda, també escoltar què és el que s'està fent en altres llocs i demanar participació més enllà del que està passant a Sitges. És a dir, no podem fer intervencions només a Sitges, sinó que s'ha de treballar amb totes les administracions. I això és així, i per això hi ha representants de costes, representants de Ports de la Generalitat, i més enllà d'això, el que hem de veure és que tenim una situació que anirà més i que, per tant, hem de veure quina és la millor sortida. Tant de bo que no sigui una sortida que afecti el medi ambient, no? Una solució que afecti el medi ambient. Però tots estem amatents a que el canvi climàtic ens està afectant i molt.
Hi ha una certa obligació de fer alguna actuació aquest any?
Obligació de fer alguna actuació s'haurà de fer.
S'haurà de fer.
Sí, s'haurà de fer. Anem a veure en quina línia, però alguna actuació
s'haurà de fer. Haig d'entendre, a partir del que dieu, que si alguna actuació s'ha de fer, la platja a la és la qual que més ens preocupa, aquesta...
la bassa rodona. La bassa rodona. Ho hem d'acabar, insisteixo, de definir, és la que més ens preocupa, perquè bueno, les dinàmiques són molt diferents a la resta i és la que més ens preocupa. Sobretot el que van dir les persones que van formar part de la taula. I jo, torno a repetir, igual que la taula d'Albert Urbà, doncs escoltar la gent que en sap doncs és sempre il·lustratiu i és un procés d'aprenentatge.
Una derivada també a partir d'aquí. El que pugui passar, si és que aquest any pot passar, o l'any que ve, o quan sigui, amb Kansas Pícnic i Club de Mar, i òbviament si s'executa aquesta decisió judicial que suposaria el seu enderroc parcial o en bona part perquè quedi només un equipament de com a molt 300 metres quadrats en aquella zona i la platja es recuperi, o almenys el Ministeri això és el que defensa, diguem-ne, la capacitat de poder arribar a una amplada millor. Allò com pot quedar? I si d'alguna manera això també forma part de les converses o ha de formar part de les converses sobre què fer-hi allà?
Segur, ha de formar part de les converses i aquí doncs, amb costes ens hem d'entendre no? Quin és el projecte que hem de posar aquí. Perquè o el posem nosaltres o ens el posen, que és així. I que per tant hem de treballar en aquesta línia. Jo crec que...
Bé, no hi ha data en això encara, eh?
No hi ha una data. No hi ha una data.
Pot venir d'un dia per altre? O...
Jo crec que no, que no serà d'un dia per l'altre. Ara bé, tampoc serà in eternum això. Per tant, nosaltres hem de treballar en un projecte que doni resposta en aquesta problemàtica, en aquesta realitat.
Que hi ha algú que tingui una certa imatge del que es pot fer allà?
A mi em consta que hi ha un projecte...
Si ens imaginem, esclar, evidentment, aquella part del passeig sense Kansas Pícnic i Club de Mar.
Em consta que hi ha algun projecte, no sé si és un projecte que està en algun calaix, però jo he sentit parlar d'algun projecte en relació amb aquests equipaments.
Un projecte fet aquí? Fet aquí.
Sí, sí, sí. Aleshores jo investigaré a veure de què es tracta i el que farem és
intentar... És a dir, algú de Sitges
algú
que ha tingut
pensat,
un plantejament.
Algú ha pensat que hi havia un plantejament i per tant anem a veure.
L'heu vist? No.
Jo no l'he vist, però sí que em sona, Per tant, jo el que vull és conèixer tota la informació i a partir d'aquí doncs treballar a govern a veure què és el que podem donar resposta, però estem, òbviament, al cas de quina és la situació que estem vivint. No?
Un quart de 12. En el seu moment, Carme Gasulla demanava intensament una persona per incorporar l'àrea d'urbanisme i, evidentment, aquesta incorporació tenia relació amb la capacitat de poder tramitar expedients, llicències, etcètera, etcètera. Estaríem, de nou, en una circumstància d'aquelles que, a dret a llei, hi ha un termini per poder donar el vistiplau una llicència a la vida real que es triga ara, regidora.
Doncs mira, jo ara avui li donaré bones notícies.
Vinga. Vinga,
jo no
endavant.
Sé si seran,
millor les bones que les dolentes.
Sí. Estem abaixant els terminis de llicències d'obra major. Hem passat amb la incorporació de dues noves arquitectes al departament des del mes d'agost, on estem per sota dels 12 mesos, la qual cosa, tenint en compte d'on venim, doncs és ja una bona notícia, sobretot perquè només en el 2023 van haver 105 sol·licituds de llicència d'obra major, que són moltíssimes, és gairebé el top 10 de les peticions d'aquest departament. L'historial de procediments d'urbanisme de la casa doncs ens diu que estem treballant treballant amb un ritme important. I la previsió... I no...
Des d'un punt de vista legal, com a molt, què s'ha de trigar?
La normativa a Sitges, a Barcelona, sí. A Sant Vicenç, a qualsevol lloc, sí. Són 3 mesos.
3 mesos.
Això no compleix gairebé ningú. Em sembla, vaig veure no fa gaire un reportatge d'un poble de, no sé si eren 3.000 habitants, que sí que ho complia. Això gairebé no compleix ningú, és molt complicat. El que passa que estem treballant, insisteixo, amb una demanda d'obres, de sol·licituds de llicència d'obra major molt important. I en el cas d'aquestes llicències d'obra major, creiem que cap a l'estiu haurem abaixat a la meitat, que penso que és un ritme important. Hem de reforçar encara més el departament, en el sentit de, també de donar una sortida administrativa. Estem treballant en això, és a dir, de donar-li doncs, més múscul en aquest departament que és capdalt per l'Ajuntament i per Sitges, pel que representa d'activitat econòmica, però també pel que representa de normalitzar una situació que fins ara era una mica anòmala.
Us crea un cert debat personal, també, aquesta quantitat de tramitacions...
Sí, és cert. Sí, sí, no et dic que no, aquestes tramitacions de llicències, doncs, que sobretot quan es parla de...
I un digui, això és un no parar, això és un no
és
parar.
És un no parar, no? Sobretot de cases unifamiliars, no? I a vegades quan veus les densitats que tenim a Sitges, doncs et planteges certes coses, no? Però el que és important és que s'està regularitzant aquest àmbit, i això, doncs, crec que és una bona notícia, no? Perquè vol dir que s'està fent feina, i s'està fent feina perquè, diguéssim, perquè aquest és un govern que vol fer feina, i quan es diu que és un govern que no sé si m'ho anaves a preguntar o és una que l'Ajuntament està aturat, home, a veure, jo no puc dir una cosa així perquè és un no parar, i et diré més casos, no, vinculats amb urbanisme, quan es diu que s'han abaixat els ajuts, els ajuts, per exemple, socials, és que no és cert, és que s'han donat, per exemple, més de 106.000 euros en ajuts amb llibres de text, és que s'han fet ajuts a les famílies monoparentals dins del termini, és que s'han prorratejat ajuts a la convocatòria de gent discapacitada, és a dir, s'està treballant a un ritme, jo crec que extraordinari, perquè hi ha una voluntat política de que això sigui així, i que, per tant, és molt fàcil dir segons quins titulars sense dades, i les dades ens diuen que s'estan treballant a un ritme molt bo, i que, per tant, malgrat el que deia abans, malgrat que el context no és fàcil, els projectes i el ritme de treball és molt bo. Sitges no està paralitzat, i vull que això arribi a tothom, no està paralitzat, i la prova la tenim amb molts d'aquests projectes que tiraran endavant i que estan tirant endavant.
Ja ho sabeu, però, que sempre hi haurà el titular del contrapès, i és que s'està fora de la llei a l'hora dels terminis per donar llicència.
Però això passa a Sitges, passa a Sant Pere de Ribes, passa a Vilanova, i el que...
Ara anava a dir allò del mal de muchos.
Mal de muchos, consuelo de tontos, segurament, no? Però el que jo sí sé és que jo, quan vaig entrar al mes de juny, estàvem per sobre dels 12 mesos, i que, per tant, estem en la línia correcta. No podem fer miracles, però sí que estem en la línia correcta.
Tenim 3 minuts. Un, l'assumpte de Vallpineda... em sembla que en la darrera conversa que van tenir la regidora Carme Gasulla deia, bé, ara ens tocarà començar de zero d'alguna manera, des del punt de vista del diàleg, una altra vegada, per reconduir això. Continua més o menys...
Estem tal com el que vaig dir en la darrera presència que vaig fer aquí, no? És a dir, el que ha passat amb la reparcel·lació de Vallpineda, doncs és, diguéssim, un entrebanc judicial, que el que estem fent és evitar mals majors, sobretot en qüestió de temps. El que hem fet, bàsicament, des del punt de vista jurídic, és un stand-by. Val? Aquest stand-by és aplanar-los davant de la sentència, i, per tant, amb aquest aplanament es donen unes circumstàncies que fa que traslladem en un plaç de 3-4 mesos tot allò que havien d'haver fet ara. Però continuarem en la mateixa línia, i continuarem dialogant i continuarem buscant la millor de les solucions, però òbviament no ens aturarem a la reparcel·lació de Vallpineda, perquè és el que ens toca fer.
Segona qüestió, la liquidació del Consorci del Club Natació i el futur de les instal·lacions i del club. S'està cada vegada més a prop del
estem
final?
Estem molt a prop, ja t'ho anuncio aquí, estem molt a prop. Jo crec que s'està a punt d'arribar, no sé si al final, però diguéssim, amb una solució, i crec que és una solució que satisfarà les parts.
D'acord. Tercera qüestió. Què està passant amb les treballadores de les llars d'infants? Doncs, i si és que veritablement continuen tenint un dia a dia complex?
Tenen un dia a dia complex perquè la situació que tenen des del punt de vista contractual no és fàcil, però ja t'anuncio que en el pressupost hem pensat en elles i en les llars d'infants. I de quina manera? No vull fer un spoiler, però sí que et dic que és una de les claus del pressupost del 2024. I ho dic amb una satisfacció i amb una il·lusió que espero que també els arribi amb elles. Sabem que la seva situació no és senzilla, sabem que hem d'estar encara més al seu costat, però també que aquest govern aposta clarament per les llars d'infants, sobretot les llars d'infants municipals.
Entenc una forma de millorar la seva situació en espera que arribi la municipalització del servei.
Entre altres coses.
Entre altres coses.
Hi ha una aposta molt i molt important a les llars d'infants i a totes les escoles amb un pressupost que jo crec que serà històric en aquest sentit.
En el sentit de l'àmbit d'escoles i llars d'infants.
Exacte.
Mira, m'ho he posat també. No sou del negociado, però això de les ràtios també preocupa, no?
Molt, però preocupa a tot arreu. És a dir, i aquí sí que faig una crítica al Departament d'Educació, amb tot el carinyo, com a treballadora també del Departament d'Educació. població. No podem treballar amb aquestes ràtios. Per tant, hem de baixar les ràtios, hem de donar resposta a les necessitats, especialment pel que fa a l'àmbit de l'educació inclusiva, sobretot amb aquells alumnes amb necessitats educatives especials. I aprofito també per dir-te que també en el pressupost contemplarem tot el que fa referència a la salut mental en l'àmbit educatiu i a l'àmbit també especialment de la gent jove. Per tant, el que volem és generar aquesta il·lusió a través de projectes que responguin a aquestes necessitats. Estem al seu costat i volem demostrar un pressupost que aposta per això. No podem entendre que es demani en algun moment des d'algun partit que el pressupost ha d'estar condicionat per el calendari o l'agenda judicial. No pot ser. Vull dir, hem de donar resposta a les necessitats i això és una urgència.
11:22. Carme Gasulla, gràcies.
Gràcies a tu,
Vicenç. Fins la propera.